IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. La Policia Nacional ha detingut, després d'un intens dispositiu de recerca, un sospitós d'apunyalar un home d'uns 50 anys dues vegades al tòrax durant una discussió correguda avui a Hora Baixa Palma. Ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Son Espases. Els fets han ocorregut en els voltants de l'estadi de Son Moix per causes que es desconeixen. També en successos, un conductor ha caigut gairebé 2 metres per avall en una terrassa privada en la barriada de Ses Figuerates d'Eivissa. De seguida, els veïnats s'han afanyat a treure la persona que hi havia a l'interior del vehicle, que està d'avançada d'edat, que ha estat traslladada a un centre sanitari. Presó provisional sense fiança per 5 dels detinguts aquesta setmana a una baralla multitudinària a la barriada palmesana de Verge de Lluc. Avui han passat davant el jutge, mentre que la sisena acusada ha quedat en llibertat. 2 dels detinguts estan acusats d'homicidi en grau de temptativa. Segons la Policia Nacional, a càrrec del cas, un va intentar apunyalar una de les víctimes, mentre que l'altre va disparar-li un tret que no el va ferir. En clau social, l'Ajuntament de Maó reparteix cada migdia 110 menús diaris a persones dependents i vulnerables. El nou contracte d'aquest servei de menjar a domicili promou la inclusió social, ja que una part d'aquests àpats s'elabora al Social Catering, que és un centre de treball de la Fundació de Persones amb Discapacitat. Ho explica el regidor Enric Mas.
Posar en valor la feina que fa la gent amb discapacitat per, i tot el que porten a la societat. I d'aquesta manera, un poc, tancam aquest cercle de donar oportunitats laborals i a la vegada també donar un servei i permetre que la gent pugui quedar a casa seva i pugui tenir una alimentació adequada.
A Palma s'ha celebrat avui una concentració amb el lema Caminant per la Pau. Una 60 de persones han recorregut en silenci el carrer de Blancarna fins a Avingudes. L'acte organitzat per l'Associació de Veïnats de Santa Pagesa ha finalitzat amb una sessió de meditació. Diuen que ha estat la seva forma de fer un crit silenciós perquè canviï l'actual situació geopolítica. Carmen Aguado és la presidenta de l'associació.
Cualquier persona puede hacer algo por la paz. No tenemos que ser simplemente espectadores pasivos que lee la noticia o la escucha en la tele o en la radio. Nosotros también tenemos nuestra oportunidad de manifestar. Y en este caso vamos a manifestar que nosotros miramos con un horizonte pacífico, o sea, miramos por la paz.
Fins a 125 incidències ha gestionat el Centre de Coordinació d'Emergències 1-2 relacionades amb la meteorologia adversa avui a Balears. Un balanç del govern fins a les 6 del capvespre. La gran majoria són per caigudes d'arbres a la calçada, també inundacions i despreniments de risc. Hores d'ara queden 18 incidències obertes. Cal destacar que l'Aró, a causa de l'aigua, s'ha esfondrat la part baixa d'un dels ponts d'accés al poble. És l'ubicat al camí de la Vela, que està tancat al trànsit i, per tant, no es pot arribar per aquesta via a l'aparcament públic. També des de Santa Maria han de dir que no es pot anar al centre de l'Aró i s'ha de voltar per Los de Munts. Pel que fa als avisos, hores d'ara només roman actiu el taronja per vent a l'interior de Mallorca. Es mantindrà fins la mitjanit en previsió que continuï bufant en cops de fins a 90 km hora. Darrera jornada demà de la Challenge Ciclista Mallorca amb el trofeu Passeig Marítim de Palma, que afectarà el trànsit rodat de ciutat i també diversos municipis del Pla i Migjorn de l'illa. A partir de les 5 del matí començaran els talls al Passeig Marítim en direcció a l'aeroport, a l'altura de l'Avinguda Argentina. Aquests s'ampliaran en ambdós sentits des de la rotonda de Portopí i fins al carrer Manuel Azaña. La normalitat no recuperarà fins les 5:30 del capvespre. Mentre duri la prova, més, algunes línies de l'EMT es desviaran i altres directament quedaran fora de servei, per això recomana als passatgers consultar la informació. És tot, més notícies al butlletí de les 10. Ara comença Nautilus.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Harry, després Ingrid i després Joseph i també Christine i Leonardo. Sabeu qui són? Bé, són les cinc grans borrasques amb pluges, vents, pedra, calabruix, esclafits, que m'han encadenat els darrers dies del primer mes del 2026. Borrasques que han provocat seriosos problemes a les illes i la resta del Mediterrani. Heu vist les imatges de la destrucció a la costa siciliana? I estic parlant del que estan vivint a la Mediterrània, però a Moçambic, les contínues inundacions dels darrers dos mesos han deixat 150 morts. A banda de la destrucció, és clar. Ja sé que quan hi ha una borrasca la destacam, però és que ara mateix això, el canvi climàtic i l'escalfament que provoquen aquests fenòmens meteorològics tan brutals, és el repte més gran al qual ens enfrontam. I des dels mitjans no ens podem cansar de dir-ho. Ni turisme, ni habitatge, ni res més. La realitat és que no hi haurà turisme si es perden les platges. I les perdrem si es compleixen els pitjors pronòstics del canvi climàtic. I es compliran si no frenem ja. Bé, de veritat, si no heu vist les imatges de la destrucció a Sicília, buscau-les perquè és una altra illa mediterrània i mos queda molt a prop. Bona nit a tots des d'Eivissa. Començam el Nautilus i tenim en Felipe Ruiz des de Sala de Màquines i en Dani Manau, ja és en jo al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Bé, a tu et fan por les aranyes?
No diria que por, però sí respecte, eh? No cal apropar-s'hi gaire.
Bé, i d'avui parlarem d'una aranya en concret. Aquesta setmana han conclòs a Formentera, l'última illa on s'han celebrat, les novenes jornades de medi ambient organitzades per la Societat d'Història Natural de Balears i la UIP. I en aquestes jornades s'ha presentat una ponència molt interessant sobre l'aranya violinista que tenim a les illes i que ha provocat alguns problemes seriosos. A Eivissa, de fet, un turista va perdre part de dos dels seus dits. Avui l'entomòleg Guillem Xavier Pons, que a més és un dels organitzadors d'aquestes jornades, ens explicarà què sabem d'aquesta particular aranya potencialment perillosa.
I després parlarem de taurons. Avui tenim dos animals que provoquen especialment fòbies.
Aranyes i taurons.
Exacte. El coordinador de l'àrea marina del GenGob estarà amb nosaltres als estudis d'IB3 Ràdio per parlar-nos dels resultats d'un estudi que ha rastrejat la presència de taurons i ratjades en aigües pitiuses mitjançant la tècnica de l'ADN ambiental.
I encara hem de tenir temps per parlar uns minuts d'una investigació sobre els fenòmens que influeixen el naixement d'un sistema solar. I veia el periscopi que tenim avui, Dani.
Avui parlarem de les ciutats europees i d'altres punts del planeta que comencen a prohibir la publicitat de carn per fomentar dietes més saludables per a les persones i més sostenibles per al planeta, com es va fer amb el tabac en el seu moment, ara amb el consum excessiu de carn.
Efectivament, és una bona comparació, el del tabac i la carn, crec jo. Bé, en parlarem al periscopi i aquest és el sumari i anem amb el primer convidat. A les jornades de medi ambient que s'han celebrat a totes les illes, ens han presentat estudis i comunicacions molt interessants i molt importants que creiem que han de tenir més difusió. Així que hem agafat el llibre de ponències i anirem rescatant alguns dels temes. Avui començarem amb un estudi no gaire apte per aracnofòbics. Parlarem d'aranyes i sobretot d'una en concret que sé que pot produir-vos greus problemes si us pica. M'en parlarà tot un expert en aranyes, que de fet va fer la seva tesi sobre aràcnids de Balears i que a les jornades ens ha presentat un informe fascinant sobre casos recents de picades d'aquesta aranya concreta, que és una espècie d'aranya violinista. El saludam ja, és el biòleg Guillem Xavier Pons. Molt bona nit, ben tornat.
Hola, bona nit, gràcies per convidar.
L'utsocialisme, les Illes Balears, alguns casos recents, és el títol del treball. Abans de parlar d'alguns d'aquests casos, coneguem a l'aranya que pot provocar aquesta síndrome. Què en sabem d'ella?
Doncs és una aranya extremadament comuna, que també pot tan poc viure en ambients naturals, en través de cavitats, com també és una espècie present a les cases que pot entrar. I un d'aquests casos, ja la vam comentar, se va donar precisament a uns banys de la Universitat de les Illes Balears. Aquests casos recents que comentaves.
Sí. Bé, ara m'ho comentaràs molt més, molt millor, un dels casos. Però, bé, el seu hàbitat, m'ho dius, que és molt variat, que també inclueix cases?
Sí, és una aranya que també li diuen de racó, perquè va caminant per les voreres i, i a més d'estar dins ambients naturals, que pot trobar davall pedres o entrades de cavitats, o zones més enfosquides, zones que també conserven una mica d'humitat, cases de pagès, doncs també dins cases. Jo visc a Palma i durant una temporada vaig tenir una a prop del meu llit.
Vaja. Bé, i és comú a totes les illes?
Comuna no, és molt comuna a totes les illes i, per tant, també aquesta freqüència per la que podem trobar i aquesta distribució tan àmplia fa que hi hagi relativament molt de casos que molts no són coneguts o tractats com el socialisme, perquè no hi ha una base de dades d'afectats per aquesta picada, però que realment és una espècie extraordinàriament comuna.
I es diu los osceles rufescens. No tenim cap nom comú a les illes per aquesta aranya? No sé, violinista mediterrània o no sé, com li podem dir?
Sí, li han posat això com és una germana d'altres dues aranyes que viuen en el continent americà, los osceles reclusa i los osceles laeta, que aquestes sí que tenen una virulència molt més gran que aquesta espècie mediterrània. El conjunt li diuen aranyes violinistes perquè la part del cap, la part del cefalotòrax, pues tenen com un petit dibuix que sembla com un violí. Si li parlem una mica d'imaginació, d'un colors més foscos, i per això li diuen això, aranya violinista, i si vols, violinista mediterrani.
Això és la manera més fàcil d'identificar-la, veure aquest violí.
Sí, bé, és una aranya d'una coloració groguenca, que té... Les aranyes solen tenir 8 ulls, si m'ho fixem només té 6 ulls aquesta aranya, que és de les poques aranyes que rompen aquesta pauta dels 8 ulls, i té unes cames relativament llargues i també groguenques, uniformes.
És l'aranya amb més capacitat de provocar lesions greus de les que tenim a Balears?
Segurament que sí, n'hi ha d'altres. A Menorca s'ha citat l'Atrodectus geometricus, pensant que l'Atrodectus mactans és la famosa viu de negre, però aquesta espècie, l'Atrodectus, viu associada a davall pedres, a zones que normalment, fent una teranyina, que no se mou d'allà. Los osceles sí que té un cert moviment, va caminant, encara que de forma lenta, per aquests racons, sense fer una teranyina. Per tant, també és una característica que no necessita una teranyina per poder capturar les seves preses, en diferència d'altres aranyes, i per tant aquest moviment fa que sigui com més ubiqua, que no està just en un punt de vall pedres, que per tenir una picada d'aquestes espècies més lapidícoles, doncs has d'aixecar la pedra, ficar la mà i una certa iniciativa o activitat per part humà, i en canvi l'osocialisme, doncs tu estàs assegut a una banda o de vegades també s'han donat casos que estiguin dins l'armari. Si te poses una prenda que està dins l'armari, doncs pot tenir aquesta picada.
Bé, per detenir-nos un momentet en el que has dit de Menorca. Menorca hi ha una vilda negra, però no ha donat problemes, no saben de problemes que hagi donat, no?
No.
Molt bé, i parlant de les conseqüències de les picades d'aquesta violinista mediterrània, a Eivissa fins i tot han conegut el cas d'un turista que va perdre dos dits i una dona que gairebé perd una cama. Els casos tan greus són habituals?
No són habituals, perquè també... S'ha de dir que les picades són més virulentes en funció de la maduresa sexual de l'aranya. Si són juvenils o si són mascles, mascles adults, pues no tenen tanta virulència com puguin tenir les femelles, que tenen major contingut de verí. I l'evolució d'aquesta picada, que de vegades no ho sabem, pues comença amb una lesió local, una picó, que de forma progressiva es torna més dolorosa. De vegades aquesta evoluciona cap a un edema local, una inflor d'aquesta zona. Aquest lloc de la picada evoluciona i forma com una vesícula o una pàpula, que a la vegada pot evolucionar cap a una, diríem, una placa eritematosa, és a dir, àrees que apliquen també necrosis, se tornen més fosques, i aquesta enfosquita és que hi ha una necrosi del teixit de l'envoltant, que aquesta necrosi pot donar lloc a úlceres de molt lenta cicatrització.
Podries explicar-nos algun dels darrers casos que has registrat?
Doncs, bé, de darrers casos hi ha hagut persones que no han arribat en aquest punt darrer de cicatrització, d'una úlcera en postulació més greu, que seria que és d'una precangrena d'aquest element, però lo normal, si no és una, com va passar en aquest turista galès que va perdre part del dit d'una mà i també deformant els altres, el més cas més greu fou d'una persona que amiga meva, que li va picar tres vegades, eren tres aranyes diferents, perquè es fan nius que hi ha distints individus, en el peu, anava a agafar una barca i va posar el peu dins un forat, anava en xancles i allà pues, va tenir tres picades i va tenir que estar hospitalitzada perquè tenia un peu en triple ulceració, amb descamació, la pell se te retira, una situació molt molt seriosa des del punt de vista clínic.
Tres picades, i on va ser?
Bé, això va ser a Cales Fonts, en els castells. No sé si coneixeu Menorca, un lloc idíl·lic per anar a sopar o fer una volta, i va ser a la zona de Cales Fonts.
Bé, els darrers 5 anys sembla que hagin augmentat els casos. Quina conclusió en traiem? És perquè reben més atenció als mitjans o hi podria haver realment més incidència per alguna altra causa?
Jo crec que hi ha més consciència, perquè si els mitjans de comunicació divulguen aquestes tasques, com és ara també el fet també de fer unes jornades i que hi hagi una comunicació que parli precisament de casos recents de l'ofrocelisme i en faig ressò, pues jo penso que és molt positiu per fer una mica de didàctica també dins del gremi dels metges, que existeix precisament una aranya, que és l'ofroceles, i té aquesta patologia que vos he comentat fins a arribar a un cas d'ulceració. Si vols una cosa, ahir vaig fer com un curset, ara a la universitat se fan microcredencials, vaig fer com una petita xerrada que també parlava d'aranyes perilloses, eren de 8 alumnes, i un dels alumnes va comentar que li havia picat una aranya i que havia tingut un procés que va tenir també hospitalització. I ja fent un càlcul estadístic, mira, si això que compta, de vegades no se sap, i som 18 aquí, i tu ets una de les persones que ha tingut aquest cas, doncs estem parlant d'un 6% de la gent que possiblement hagi tingut alguna picada de l'aranya. Algunes, com t'he dit, no arriben a aquest procés d'ulceració, sinó que és una inflamació severa, dolor, però que no progressa cap a aquestes formes de vesícules o pàpules o ja l'ulceració.
Clar, perquè
definitiva.
Això,
perquè pensam que és molt més freqüent del que podrien tenir habitualment. Mm-hmm. I molts de casos que poden ser una picada o te penses que és una abella o possiblement, si evoluciona en aquests estadis, doncs, amb un 99% estem parlant de casos de l'ortocel·lisme.
Clar, perquè això anava a preguntar també, aquesta amiga teua sabia que li havia picat una aranya?
Sí.
Era
sí,
conscient?
Sí.
Molt bé.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Digues sí, perdona.
No, era biòloga, ho vàrem comentar, i sí. Ho sabia, i quan va anar també a la clínica, amb aquests processos, que després va anar evolucionant cap a aquesta triple ulceració, pues, els tractaments que solen donar són antihistamínics i antibiòtics, perquè l'ulceració també pot comportar entrades de bacteris que agreugen aquest procés, i és un tractament d'aquest llarg, però que sol anar bé en el temps.
Bé, has dit algú important, has apuntat algú important, i és que els metges que treballen a ses illes haurien de conèixer sa fauna i sa flora potencialment perillosa que tenim aquí. I amb el cas d'aquesta aranya sembla que no és així del tot, no?
No, també, malauradament, tenc casos de coneguts que fins a la tercera vegada d'insistir, d'anar a urgències o tenir que jo no era una picada d'una vespa o d'una abella, sinó que era una aranya, fins a la tercera vegada no varen posar una mica fil a l'agulla. I el temps, fer un diagnòstic precoç i adequat, pues, com tot en aquesta vida és primordial, i en aquest cas també. O hi ha notícies dels diaris i un cercat també altres referents que algun metge de no te preocupis, això és un gra, i ja quan el gra evolucioni ja haurà passat. I no era un gra, eren els primers estadis precisament d'aquesta picada. O gent que també són una mica negacionistes, que diu los celes no n'hi ha aquí a les Balears, quan ja. Si n'hi ha, i és una espècie, com hem dit, molt abundant.
Bé, quin podria ser el primer consell per a algú que pensi que ha pogut picar-li una d'aquestes aranyes?
Bé, acudint al metge com és natural, vull dir que, i si saben, si la capturen o si veuen una mica que realment és aquella aranya, si cercen los orcelismes i veuen la semblança entre aquella aranya que l'ha picat, pues explicar que possiblement sigui un cas de l'otocel·lisme. Uh-huh. Les picades normalment d'una abella, d'una vespa, solen ser locals, molt puntuals, però no evolucionen en aquest procés d'inflor i en els 3 dies tenir com una pàpula, un edema, pues no evolucionen en aquest sentit. Sempre un se fa el valent i no fa el metge, per coses que no deu ser res. I després, al cap d'un dia, pues, no, sí que acudeixen perquè el mal és persistent, pot haver vòmits, marejos, pot haver-hi altres patologies associades en aquesta picada.
Bé, jo el que no entenc és que no es distingeixi bé una picada d'una aranya d'una vespa, que no ho sàpiga distingir. Qui li ha picat val, però un metge, perquè són prou diferents, no?
Sí,
si un
se fixa amb una mica de cura, les picades de l'aranya és una doble picada, perquè tenen 2 quelícers i van emparellats. Les picades de les vespes o de les vespes o de les baies, pues, només tens un únic punt que t'ha picat. Són 2.
Bé.
Un pacient que me va cridar d'Eivissa, aquesta li va picar a l'ull, va matar l'aranya i em va mostrar l'aranya. Estava embarassada, pobreta, i tenia un ull molt inflat. Afortunadament, l'individu era un individu juvenil, però que sí que va tenir uns dies dolents, i afortunadament amb el tractament adequat tot va anar bé, l'embaràs va anar bé, i podem estar ben satisfets d'aquest final.
Molt bé. I bé, mos deies que les femelles solen ser les que més verí tenen, però això deu passar de més en totes les aranyes, perquè jo record quasi totes són molt més grosses les femelles i molt diferents, a més, no? En aquest cas, també la femella té molt més verí.
Alguns casos que són 20 vegades més grans que el mascle. Un dimorfisme sexual molt evident, amb algunes espècies, amb altres no tant, però en general sí que són molt més petits els mascles que les femelles, i també la seva capacitat. Els mascles, una vegada arriben a la seva darrera etapa, la maduresa sexual, tenen més interès en cercar femelles que alimentar-se. I precisament aquesta pèrdua del gust per alimentar-se fa que també que siguin menys virulents en aquest cas. I evidentment les aranyes tenen verí i piquen, però no amb aquesta virulència que té les altres celes.
I a quina època és més fàcil veure aquesta aranya?
Ui, a tot,
tot
època, l'any.
Tot l'any,
sí.
Molt bé.
Sí, perquè viuen un ambient, no tenen un cicle com tenen altres aranyes que poden veure, que són més primaverals, estivals. Aquesta aranya conviu ambients relativament estables, com puguin ser això, entrades de cavitats, o inclús dins les cases, que no se nota massa aquests canvis de temperatura són corrents a totes a les èpoques de l'any.
Bé, abans d'acabar, no m'agradaria ara que ningú es dediqués a matar aranyes en massa, pel que acaben d'explicar. A banda d'aquests casos, hi ha que saber que no ataquen i que, a més, compleixen una funció als ecosistemes, no?
Doncs sí, les aranyes pues, mengen molt d'insectes, de vegades nocius, moscats o laments, que són relativament perjudicials per l'home i, evidentment, tenen un paper ecològic dintre del que són els ecosistemes essencials. No? I, per tant, no hem d'anar matant indiscriminadament doncs, aquestes espècies.
S'ha fet
càlculs per una dada així com curiosa, que aquell dia totes les aranyes del món consumeixen de l'ordre de 3 milions de tones d'insectes. Jo vaig fer un càlcul aproximat per la superfície de Mallorca i estarien sobre les 200 tones diàries. És a dir, que 200 tones d'insectes que són eliminats, moscats...
Insectes que poden ser plagues...
Moltes d'elles que poden ser perjudicials que són eliminats per les aranyes.
Fantàstic, idò, mos quedam amb aquest missatge, que és molt important. Idò, ho deixem aquí. Guillem Xavier Pons, entomòleg de la Societat d'Història Natural de Balears, mil gràcies, i gràcies per ses jornades de medi ambient. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és investigació.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Aquesta setmana s'han presentat a Eivissa els resultats d'un estudi que utilitza ADN ambiental per investigar quins taurons i ratjades hi ha a les costes d'Eivissa i Formentera. Han trobat 8 espècies, que no vol dir que siguin totes les que hi ha, però que amb això començam a traçar un mapa de la presència de l'asmobranquis a les pitiuses. I per parlar d'aquest treball han convidat els estudis vetres a Sant Rafel, a Eivissa, el coordinador de l'àrea marina del GenGob, en Xisco Sobrado. Molt bona nit, ben tornat.
Hola, molt bona nit i moltes gràcies per convidar-me al programa.
Bé, podries recordar primer als nostres oients a grans trets que és l'ADN ambiental i per què és tan útil per un estudi com aquest?
Bueno, l'ADN ambiental bàsicament són traces o restes de que deixen els organismes a l'aigua, com poden ser restes de mucosa, restes de pell, i aquestes restes es poden analitzar, no? Bàsicament, si tu agafes una mostra d'aigua i aquestes restes estan presents a l'aigua, mitjançant tècniques genètiques, bàsicament una PCR, que jo crec que ara tothom sap lo que és, pues podem esbrinar quines espècies tenim al medi marí i, òbviament, també quines espècies de taurons i ratllades tenim presents al medi marí.
La reacció en cadena de la polimerasa per multiplicar, per fer més grosses les mostres i poder analitzar-les, sí. Bé, idò, anem als resultats. 8 espècies trobades. Què mos pots dir d'elles?
Bueno, són diferents espècies de diferents àmbits, no? Tenim espècies més pelàgiques com la mantarraia, no? La mòbula mòbula, no?
Sí, la manta.
Que és veritat perquè és molt interessant que hem trobat aquesta espècie perquè fa uns anys no era una espècie molt abundant, o és que molt abundant no tenia molts albiraments, no?
Uh-huh.
I des de fa 3 o 4 anys pues, ja tenim albiraments bastant freqüents, no? De fet, a Pitiuses, a Balears, aquest estiu es varen veure unes quantes i al nostre estudi l'hem detectada, no? Unes cosa que una miqueta corroborem aquesta presència, aquest augment de la seva presència, no? Després tenim diferents espècies de ratllades que hem trobat, no? O ratlla clavata, per exemple, també l'hem trobat, no?
Uh-huh.
La ratlla estèria també l'hem trobat, no? Que són més espècies que se situen més, diguem, que no són tan migratòries, no? Podríem dir d'una forma més fàcil, no?
Sí.
I després també hem trobat una espècie que també és molt migratòria, no? Diguem que és el cazón, no? El nom científic és Galeorhinus galeus, no?
Sí.
Que pot arribar fins a uns 2 metres de llargària, més o manco. Aquesta espècie es distribueix pues, del Mediterrani, de l'Atlàntic, fins a arribar fins i tot cap al nord del Mar del Nord, no? És una espècie de distribució molt àmplia, però sí que aquí a Balears està en, diguem, protegida, no? I està, bueno, es considera vulnerable o segons la llista vermella de la UICN, i després també vaig mirar el llibre vermell de peixos aquí de Balears que va editar el govern, que és veritat que és del 2015, si no estic record.
Sí, està per actualitzar.
Està per actualitzar, sí. I en el llibre es cataloga com crític, no? En perill crític, no?
Uh-huh.
O sigui que trobar aquesta espècie és una bona notícia, no?
Uh-huh.
Després de les altres espècies que varen trobar són més conegudes, no? Bueno, més que més conegudes, més habituals, no?
Yeah.
O sigui, són espècies que són freqüents, no? Però així com una que podia ser, diguem, més llamativa, no? Hem trobat la Torpedo marmorata, no?
Sí.
Que és la tembladera, no? És una espècie de ratllada que produeix corrent elèctrica, no? Així que quan un busseja és una espècie que a vegades
es pot veure
i és una, diguem, interessant també, no?
Uh-huh. Heu trobat 2 taurons i 6 ratllades.
2 espècies de taurons i 6 de ratllades,
uh-huh.
Sí. Fins que hem pogut arribar a nivell d'espècie, no? Després, a nivell de gènere i família, hem trobat altres, però
yeah.
Clar, com no sabíem distinguir ben bé si eren una o l'altra, doncs no les hem inclòs a l'anàlisi final, però bueno,
uh-huh.
Que en principi... òbviament, com tu has dit abans, aquí a Pitiuses tenim més espècies de les que han sortit aquest estudi. És veritat que tu, quan vas a la mà, en un moment puntual, és difícil agafar tota la mostra d'espècies que tenim
clar.
A l'ecosistema, però al Manco ja tenim una mostra una mica representativa.
Uh-huh. Bé, jo em sorprèn lo de ses mantes, perquè sí que és cert que els darrers anys se'n veuen més. Jo fa 2 anys fins i tot em vaig veure una saltant a sa Conillera, que va ser, o sigui, no m'ho podia creure. No sé, podríem especular amb alguna explicació de per què ara veiem més mantes?
Jo estic mirant una miqueta de bibliografia i no és que hi hagi una explicació, diguem, 100%.
Clar.
Hi ha hipòtesis, teories. Pot ser el canvi climàtic està relacionat, o perquè han canviat una miqueta les corrents, també han canviat
sí.
les temperatures, no? Pues a lo millor això pot ser que els patrons de moviment hagin canviat una mica, no? I ara les podem veure més en aquestes costes, no? O sigui, no és que ahir més, sinó que ara diguem que s'han desplaçat cap a les nostres costes i s'albirem més, no?
Que en passen més per aquí, Síria, un poc. Mm. Bé, les corrents sí que és important, és possible que tingui que veure. I què és el que més vos ha sorprès dels resultats?
Bueno, l'avistament d'aquesta espècie, de la mantarraia, i també del cazón, o bueno, del Galerinus galeus, perquè és una espècie que és poc freqüent aquí a Balears, encara que tenim albiraments, i també és una espècie molt, molt migratòria, no? Que avui pot estar aquí i l'endemà pues, pot estar a Càdiz, per exemple. No?
Ja. I bé, en aigües de Balears s'han registrat 59 espècies de taurons i ratjades, bé, unes 50 perquè n'hi ha com 6 considerades desaparegudes. 8 vos pareixen poques, esperàveu trobar-ne més?
Amb aquesta tècnica, pues, possiblement sí que esperaven trobar-ne més. El que passa és que, és com t'he dit abans, tu vas a mostrejar en un moment puntual, agafes una mostra d'aigua, que són al final 3-5 litres, i són les espècies que han passat per allí en aquell moment, no?
Recentment, clar.
Recentment. I és veritat que la tècnica d'ambiental és una tècnica molt novedosa, que encara es té que refinar, es té que perfilar, perquè al final tu treballes amb marcadors genètics, no? I necessites pues, tenir aquests marcadors genètics de totes les espècies. I ja, encara que hi ha bases de dades on estan aquests marcadors genètics, no estan totes les espècies que hi són, o a vegades pot haver marcadors genètics d'espècies que s'han trobat, per exemple, al Mar del Nord, que són de les mateixes que hi ha aquí, però al millor que és marcador genètic no te dona la fiabilitat necessària per arribar a la precisió d'espècie. No? Entonces és una tècnica que es té que desenvolupar més per intentar, pues, lo que tu has dit, no sé, si en total tenim una cinquantena d'aquestes espècies, pues, veure quines poden tenir més, no? Però és interessant que espècies que són difícils de veure les hem obtingut en l'ADN ambiental, altres espècies que són bastant més freqüents tampoc les hem obtingut, això és una cosa per analitzar i millorar la tècnica en les següents campanyes.
Està clar. Bé, respecte a això que has dit, hi ha que dir també que gràcies a l'estudi s'ha inclòs la seqüència genètica d'una ratjada de Balears, esclavell, la ratjada blanca, a la llista internacional que s'utilitza per identificar espècies, contribuir a augmentar aquell llistat també és important, no?
Sí, òbviament, quan més espècies tinguem a les bases de dades i sobretot espècies pues, més properes on fem els estudis, pues, és molt més fàcil identificar-les i aquesta informació sí que és molt, molt important.
Clar, que aquesta seqüència ja quan la torneu a trobar ja serà més fàcil. I bé, quins punts de ses illes s'han recollit ses mostres i com es varen triar els llocs?
Els llocs es van elegir sobretot que siguin zones de reserva marina o també zones de xarxa Natura 2000 o de parc natural o de reserves naturals, bàsicament àrees marines protegides. I vàrem seleccionar zones que estaven a la zona integral, zones que estaven una miqueta més en fora, amb un rang de profunditats, bueno, sobretot que poguéssim agafar aigua fins als 50 metres més o manco, no? En un rang de profunditats pues, de 50, 70, 100 metres, una miqueta per tenir tota la columna d'aigua. És veritat que hi ha zones que varen triar zones menys profundes. I després, com varen utilitzar dues tècniques, no? Una que són agafar mostres d'aigua a la columna d'aigua i l'altra que és posar aquestes càpsules que es posen 24 hores, que es diuen les metaprobe.
Aquestes, uns captadors.
Uns captadors d'ADN. Aquestes les varen posar a diferents cales de pitiuses, no? Així despuestos tenim la zona d'Illos de Ponent, tenim les zones de la zona de Formentera, com poden ser la zona de la reserva marina de la Mola, no? I després també la zona de Tagomago i també varen mostrejar la zona integral de la reserva d'Esfreusa d'Espalmado. I després les càpsules, els captadors d'ADN, les varen posar a Calador, Cala d'Ella, Cala Gentrisca, La Changa, una miqueta, bueno, perquè tenien que saber que posaven això i al dia següent les podien retrobar, no? O sigui, que varen aprofitar també les estacions de seguiment de les praderies de Posidònia Oceànica per posar-les allà. I és veritat que hem trobat diferents espècies, tant als captadors d'ADN ambiental com a les mostres d'aigua.
I entre els diferents llocs hi ha hagut diferències que siguen, bé, destacables?
A veure, és difícil de dir perquè, clar, totes aquestes espècies es mouen, no?
Clar.
O sigui, si tu, per exemple, la mantarraya, no? La moula, la varen trobar a la zona de Tagamago, no? Però això no vol dir que no hagi passat per Formentera o hagi passat per Illos de Ponent, no?
Està clar.
La varen trobar en aquell moment, en aquell punt, no? O sigui que és difícil dir si hi ha més una zona o més de l'altra. Sí que amb aquesta tècnica, pues, és difícil d'assegurar, no?
Ja. Yeah.
Però, bueno, la seva mobilitat a Pitiusas és àmplia, no? O sigui que més o manco poden concloure que estan per tot i... Jo crec que per analitzar si un puesto és més propici o no, sí que es tindria que fer una anàlisi del fons marí, no?
Clar, sí, ho deia sobretot perquè hi ha algunes espècies que sí són bentòniques, la més habitual, el gató pintarroja, però vull dir, aquesta és bentònica, sí que deu tenir menys moviments que una manta.
Sí, i aquesta, per exemple, no la varen detectar a nivell d'espècie, però sí a nivell de gènere. Teníem la duda si era gató o gatbaire, no? I
sí.
Tenim aquestes dues, no? O sigui que...
I una està protegida i l'altra, no?
Una està protegida i l'altra, no? Per exemple, i clar, ja. No varen arribar fins a aquell detall, no? Però
ja.
Hem fet un segon estudi l'any 2025 a l'estiu i allí esperen poder arribar a nivell d'espècie.
Que estàveu encara analitzant les mostres d'aquest darrer estudi, d'aquesta darrera campanya.
Ara
no?
Hem presentat les mostres del 2024 del desembre i ara estem analitzant les mostres del 2025 de l'estiu i a veure si hi ha diferències d'espècies, si hem trobat més, menys...
Diferències també estacionals, clar.
Clar, al final els patrons de moviment d'aquestes espècies també depenen una miqueta de les corrents, de les temperatures, i a veure si tenim alguna sorpresa.
Bé, crec que també és important destacar que les mostres d'aigua han set analitzades per trobar el rastre d'ADN al grup Arena de la Universitat d'Oviedo. Qui més ha estat implicat en aquest treball?
Òbviament ha estat implicat BBF Espanya, que, diguem, és l'entitat que ens ha donat, diguem, l'assessorament tècnic per fer aquest treball, perquè és veritat que l'any 2023, crec, o 22, varen treballar amb ells en una campanya molt similar al Mar d'Alboran, i també ha estat implicat Sol de Cocos, que és una ONG que també es dedica a fer assessorament pesquer a la zona d'Andalusia, Múrcia, per aquella zona. I, bueno, també hem col·laborat, òbviament, o hem rebut el finançament d'Ibiza Preservation per poder fer l'estudi i també la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.
Hi ha que recordar que hi ha hagut altres estudis amb ADN ambiental a Balears, un per trobar el rastre del vell marí, un altre també en taurons a Cabrera. Aquesta tècnica encara té moltes possibilitats, no?
Sí, a veure, això al final depèn de la tecnologia que es vagi desenvolupant, no? Quan millor tecnologia tindrem, pues més anàlisis podem fer, no? Ara només podem arribar a nivell d'espècie, no? Però l'ideal seria quantificar el nombre d'individus que hi ha, no?
Clar, sobre la població que tenim és tan important o més.
Però, bueno,
que sobre les espècies, clar.
Això al final és... Encara no és possible, però qui sap si dintre de 10, 15 anys serà possible, no? Òbviament fa... O 20 anys o 10 anys fer aquesta tècnica al medi marí d'identificar taurons no era possible i ara ho és, no?
Clar. Bé, hi haurà una nova fase del projecte?
Tindrem una nova fase, ja hem terminat la fase de recollir mostres d'aigua marina, d'ADN ambiental, i ara ens veurem centrar a marcar diferents espècies de ratjades amb marques satelitals que et donen pues, patrons de moviment, de comportament... I amb això sí que ja sabríem o sabem, podríem saber en quines zones estan, no? La pregunta que m'has dit abans, no?
Sí.
I això també col·laborarem amb BBF Espanya, Sol de Cocos i també el Centre Oceanogràfic de Balears.
Això serà aquest any mateix?
En principi aquest any i tenim que veure, bueno, les millors èpoques per fer aquest seguiment, per marcar, però bueno, sí que serà aquest any.
Clar, fantàstic. Bé, idò, ja en parlarem d'això, idò. Ho deixarem aquí per avui. Xisco Sobrado, coordinador de l'àrea marina del GenGob, sempre t'agraïm molt que venguis als estudis d'IB3 de Sant Rafel a veure-mos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem la propera vegada.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Avui tenim un apunt astronòmic sobre una investigació de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. Les estrelles similars al Sol neixen a l'interior d'immensos núvols de gas i pols. Al voltant de cada estrella es forma un disc que l'alimenta i on, amb el temps, s'originen els planetes. Entendre això és crucial per entendre l'origen dels sistemes planetaris com el nostre. Escolteu el que ens explica l'investigador Guillermo Blázquez.
Las estrellas, como nuestro Sol, nacen acompañadas de un disco de gas y polvo que la alimenta de material, y es en este disco donde se forman los planetas como la Tierra. La infancia de la estrella no fue una infancia fácil ni tranquila, digamos, sino todo lo contrario, fue una infancia que vino acompañada de violentos estallidos estelares que denominamos outbursts, y estos estallidos calientan el material del disco y, por lo tanto, se cree que tienen una influencia directa sobre la formación planetaria. Además, durante la formación de las estrellas se gestan jets, que son chorros, que viajan a velocidades muy altas, de cientos de kilómetros por segundo, y alcanzan distancias que son comparables a la separación típica entre las estrellas. Entonces, nosotros lo que nos hemos hecho en este trabajo es obtener imágenes muy precisas de un jet protoestelar con ALMA, un radiointerferómetro que está en el desierto de Atacama, en Chile. ALMA nos ha proporcionado los detalles más finos de la interacción entre el jet y el ambiente. Y esto es porque ALMA nos proporciona imágenes que son como una tomografía, son secciones de las estructuras que se forman durante esta interacción.
Aquest treball s'ha publicat a la revista Nature Astronomy. El resultat ofereix per primera vegada una sòlida validació d'un model teòric plantejat ja fa 3 dècades sobre la dinàmica interna d'aquests jets, del que ens parla Guillermo Blázquez.
Y hemos conseguido dos hallazgos, y es que la velocidad de eyección de estos jets tiene que variar con el tiempo y que además la variación de la velocidad de la eyección tiene que estar acompañada de outbursts, que son estos estallidos que sufren las estrellas durante su formación. Nosotros hemos visto que estos outbursts ocurren en estas estrellas cada 35 años. En 1990 fue el último el que se observó. Y estaría muy bien pues monitorizarla, monitorizar su brillo, porque pensamos que dentro de unos pocos años puede sufrir de nuevo un outburst.
Aquests fenòmens influeixen tant en l'evolució de la futura estrella com en la configuració dels sistemes planetaris que arribaran a formar-se al seu voltant. Així que aquesta investigació i la precisió de les imatges que varen obtenir i que penjarem a les xarxes del Nautilo perquè els vegeu, són un pas molt interessant en el coneixement astronòmic. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. TV3 Ràdio és entreteniment.
Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar balones.
Viu amb les forces en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IB3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
començam aquí el periscopi del Nautilus i hem de parlar de dos temes, si mos dona temps. Per començar, us hem de recordar que dilluns és el dia dels aiguamolls i també m'ho anirem a Amsterdam. En què començam, Dani?
Comencem amb els aiguamolls. Es celebra el Dia Internacional el dia 2, és aquest dilluns. Moltes celebracions s'allargaran al cap de setmana o es traslladaran al cap de setmana, clar, però és una cita que es celebra des de l'any 97 amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, que el va establir Nacions Unides, i enguany el tema que han escollit per aquest 2026 és les zones humides i coneixements tradicionals celebrant el patrimoni cultural, i és que es pretén destacar la contribució de les comunitats locals i els coneixements tradicionals a les pràctiques de gestió sostenible i la restauració dels ecosistemes, una part molt important, la de recuperar tota la gestió que havia funcionat tota la vida i per alguna cosa s'havia arribat en aquestes pràctiques locals, no?
Per alguna cosa.
Sí, sí.
Bé, on anem a Amsterdam, perquè és la primera capital del món a prohibir la publicitat de carn, també la de combustibles fòssils.
Sí, així és. De fet, Amsterdam ja va ser la primera ciutat del món a prohibir la publicitat de combustibles fòssils l'any 2020, però hi havia encara contractes publicitaris vigents, i llavors no es podien anul·lar, però llavors es va prohibir renovar aquests contractes i ara s'aplicarà la retirada dels anuncis existents a partir de l'1 de maig.
Bé, deien que és la primera capital que ho aplica, però aquesta mesura ja l'havien aprovat altres ciutats, no?
Sí, també, sense sortir dels Països Baixos, també hi ha 8 ciutats més que l'han prohibit la publicitat del petroli, del gas i el carbó, sí, entre ells La Haia i Utrecht, algunes altres també menys conegudes. Això és possible perquè hi ha una llei que permet als municipis prohibir els anuncis que siguin perjudicials per a la salut i el clima. Com que ho són, el petroli, el gas i el carbó, doncs ho poden prohibir, aquest tipus de publicitats. Hem de dir que a tot el món trobem 50 ciutats que han arribat també a prendre aquesta mesura, com per exemple Sydney, que ha seguit també aquest exemple.
I fins on arriben aquestes prohibicions?
En el cas dels productes càrnics, que sembla un cas, és un cas més clar, senyint-se als productes càrnics, però les restriccions a la publicitat dels combustibles fòssils inclou també, evidentment, el que són anuncis de cotxes que utilitzen aquest tipus d'energia, però s'estén a altres pràctiques, com podrien ser els viatges amb avió, els creuers i tot el que impliqui consum de petroli, gas o carbó. Llavors es tracta de no donar cabuda a la publicitat de les grans empreses que alimenten aquesta crisi climàtica. Una mica la inspiració que va venir per la prohibició de la publicitat del tabac per no incentivar-ne el consum.
Avui n'estan bé, avui és molt normal que no hi hagi publicitat de tabac, però quan es va implantar aquesta mesura, recordes que...
Va ser una sotregada.
Va ser polèmic. Bé, sobre el consum de carn, hem de recordar que la ONU ja fa anys que demana reduir-ne el consum per frenar el canvi climàtic, entre altres coses.
Sí, hi ha diversos informes de l'IPPC, és el Pla Intergovernamental del Canvi Climàtic, que pertany a l'ONU. Hi ha diversos informes d'aquest organisme que planteja com a necessària l'aplicació de canvis dràstics en els hàbits alimentaris de la població. No es parla de prohibicions, sinó s'intenta fomentar una consciència més sostenible.
Hi ha sectors que de tant en tant alarmen la població dient que es prohibirà el consum de carn.
És el cas, per exemple, d'un vídeo fals que es va fer viral fa un parell d'anys a la penúltima cimera del clima, la COP29 de l'any 24, que es va celebrar a Baku, i on s'havia demanat, es deia que s'havia demanat als governs del món abandonar la producció de carn i llet i prohibir-ne el consum. Això és el que deia aquest vídeo, que diem era fals. Sí que va haver-hi una ponència que va remarcar la contribució de les indústries de la carn i de la llet en l'escalfament global i recomanava deixar enrere el consum excessiu. No tot el consum, sinó que manifestava que estaven consumint en excés carn, productes càrnics i làctics. El ponent d'aquesta conferència era Jerome Remmers, era el president de la Coalició pel Preu Just de la Proteïna Animal, va fer aquest suggeriment, però no va prosperar i hem de dir que tampoc no es va incloure en cap document que s'aprovés en aquella cimera.
El que es pot constatar és que el consum de carn es va reduint, però encara està molt per sobre del recomanable, tant per salut com pel medi ambient, i jo he d'afegir també pels animals.
Ah, també, evidentment. Clar. Sí, sí, sí. És la tercera pota
d'aquesta... Són tres coses,
exacte, exacte. Sí, la ingesta de carn recomanada a Espanya és d'uns 15 quilos a l'any per persona. En canvi, segons la Fundació Enric Bol, als països desenvolupats la mitjana s'apropa als 70 quilos per persona. persona a l'any. Hem de dir que dels 15 quilos de carn a l'any equivalen a un màxim d'entre 100 i 125 grams a la setmana.
I tenim dades sobre la creixent conscienciació o no dels consumidors espanyols?
Sembla que va pujant. Hi ha un estudi, hem trobat una enquesta de la Federació de Consumidors i Usuaris que en un estudi sobre les dietes basades en aliments d'origen vegetal conclou que un 80% de la població espanyola està donant passes cap a una dieta amb menys carn.
Un 80%?
Això té matisos.
Ja, vale.
D'aquest 80%, un 35% ja ha reduït el consum de carn. Sí. Aquest és el que ja seria activament, ja ha fet aquest pas. Un 22% ho ha pensat, s'ho planteja, i un 23% reconeix que s'ho podria plantejar.
Bé, no són males dades, en realitat. No, agradaria més, però sí. No està malament.
Hi ha molt, podem dir que la conscienciació va creixent. I hem de dir que per això que la majoria de les persones que han fet una passa en un sentit o altre ho fa sobretot per qüestions de salut.
Bé.
Un 42% ho fa per qüestions de salut. Però un 32%...
Bon
Sí, clar, evidentment.
Clar.
Sempre parlem de cuidar la salut, cuidar el medi ambient i, com deies tu també apuntaves molt bé, cuidar els animals. No?
Una sola salut.
Exacte. Mm-hmm. Hem de dir que per això no tothom només ho fa exclusivament per salut, sinó que hi ha un 32% que ho fa tan bé i s'ho planteja per contaminar menys, perquè és conscient de que hi ha un problema que genera la ramaderia extensiva. No?
Sí, sí.
I protegir també el medi ambient.
Hem de recordar que el sector ramader té un paper molt important en les emissions de gasos hivernacle i, per tant, contribueixen a l'escalfament global.
Sí, el mateix conferenciant que dèiem abans, Jerome Ramers, en aquesta conferència és el que suggeria deixar enrere el consum excessiu, diu que el sector càrnic i làctic és responsable aproximadament d'un 20% de l'escalfament global. Diferents estudis apunten que els sistemes alimentaris suposen un 35% de les emissions de gas amb efecte hivernacle, i d'aquest 35%, que són els sistemes alimentaris, el 60% pertany a la producció de carn i llet. D'aquí el càlcul que diu que li correspon un 20% de les emissions. És un bon pessic.
Bé, ho hem de deixar aquí, però és un tema que t'has d'apuntar perquè n'han de parlar més, d'això, de les recomanacions de la ONU sobre tot això i tots aquests temes. Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
Bé, Neil Young ha posat tot el seu catàleg musical gratis a disposició dels habitants de Groenlàndia com un gest de recolzament d'un nord-americà no gaire content amb l'actitud del seu president, un gest polit amb el que avui volíem acabar el Nautilus. En Felipe Ruiz de la sala de màquines i en Dani Manau i jo mateixa al pont de comandament. M'ho anem avui amb una cançó sobre el canvi climàtic de Neil Young, Green is Blue. Molt bona nit i cuideu el planeta. About the latest lies, deceptions, we saw tomorrow, we long for a better day. And I know why green. Thank you.
sunshine, we saw the coral turning.